és un fracàs estrepitós de la diplomàcia espanyola. Jo fa temps que dic que els que han organitzat l'acció exterior del procés o són uns genis, o són uns genis, o són uns mestres indiscutibles, perquè l'han pegat pan con sopas, ho dic en castellà, perquè ho sentien millor, pan con sopas a la diplomàcia espanyola.
Sent bastant volem, menys potents que la diplomàcia espanyola.
De què volem sent ambaixades? De què volem a les 100 ambaixades agregats de premsa i tal i qual? Què és el que han fet aquesta gent? Han aconseguit neutralitzar el discurs català de cap de les maneres. Se'ls han menjat a tot arreu. Aleshores, clar, a mi això sí que si fos estat espanyol m'ho faria reflexionar seriament, eh? Això és un fracàs estrepitós.
Esclar, el que queda clar és que Alemanya seguirà investigant, però no extraditarà.
No extraditarà per això, podria extraditar per malversació.
De moment, per aquest
concepte segur que no.
Per aquest concepte no. I això marca, home, un abans i un després, perquè jo no hi entraré tècnicament, però el delicte de malversació es contradiu amb les declaracions del propi Montoro, del propi president Rajoy en el Congrés, etc. No? Però més enllà d'això, la sensació de crisi general a la governabilitat de l'Estat, jo crec que ara és molt gran, eh?
És molt gran. Deia que hauria de plegar algú.
Home, és que aquestes alçades no hagi sortit ara el president Rajoy i faci sortir a la vicepresidenta per fer allò que se'n diu una curta rebut, no? I prou. I alhora tenen una crisi dintre el Partit Popular enorme, perquè, desenganyem-nos, lo de la Cifuentes, de la presidenta de... és molt més que una nota, és molt més que un expedient, és posar en joc les institucions. Ells ens acusen molt de que utilitzem i hem utilitzat les institucions, però si hi ha una institució que la societat hi té confiança és l'universitat, eh? I malmetre aquesta confiança, bueno, tu saps més bé que jo, que has estat conseller d'universitat, Josep, però és que ha estat molt greu. I ara, doncs, aquesta patacada amb un ministre de Justícia que surt cada dia a complicar i a fer més fort el relat per quedar clar que hi ha gent molt dolenta que es mereix 30 anys a la presó. Avui jo tinc amics que han anat a veure'ls en els presos i no han pogut parlar amb en Junqueras i en Romeva, que estaven amb els seus advocats, però els altres encara no ho sabien, però els han trobat molt ferms, molt segurs, i jo suposo que aquesta notícia...
Els obre una esperança, creu vostè?
Home, i tant, i tant. Vostè si pensa que té una llosa que pot comportar 30 anys de presó per un delicte que tu tens consciència de no haver fet, de que s'ha anat articulant i que no és reconegut a cap altre país a Europa dels que han intervingut, home, jo crec que és la millor esperança que poden tenir. Perquè com ho fem ara per jutjar uns consellers d'un delicte pel qual no pot ser jutjat el seu president?
Sí, sí, aquesta és una idea que ja ha aparegut aquí perquè sembla difícil de sostenir.
Una qüestió de jerarquia, no? Per tant...
Jo no entenc, evidentment, de dret, però simplement com a observador, si les justícies europees, ja en són quatre que d'alguna manera han parlat i que no hi ha delicte de rebel·lió, motiu pel qual estan a la presó, doncs 10, són 10, em sembla, que estan a la presó, de fet estaríem assistint a un segrestament. Per tant, espero que aquesta colla d'advocats, que només estan mostrant prou habilitat, immediatament, de fet, ja alguns ja han començat una querella contra Llarena, però això pot anar més ara, perquè amb la cobertura internacional jo crec que es pot anar a recusar o a acusar, fins i tot, jo no sé en quins termes, a l'aparell espanyol d'estar segrestant per raons polítiques a gent que hauria d'estar al carrer. Per veure una mica les conseqüències que està tenint això potser un millor mestre en sabrà més, eh? Però acabo de veure s'ha de veure l'enemic o l'adversari, ja. Un article aparegut ara avui mateix, eh? Un personatge...
A posteriori de la decisió?
Sí, sí. Un senyor que es diu Arcadi Espà del Mundo. I vaig llegir un fragment, perquè es vegi que els nervis comencen a arribar. A l'altra banda. La decisió de l'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein és una catàstrofe espanyola. Un 98. La confirmació de tantes guerres pàtries que ganen los malos. És també una arrogància i su correlato. España sigue siendo un país muy chuleable. Pero por encima de todo, la desagradable evidencia, no hay Europa. S'entén, no hay Europa española. Fins aquí la cita perquè es vegi que els ànims comencen a escalfar-se a la banda de l'anexionisme, que jo no diria unionisme.
Senyor Miguel Mestre, crec... que li ha semblat d'entrada això?
Aquest comentari em sembla perfectament coherent amb la mentalitat difusa que jo acabo d'arribar de Madrid, o sigui, he arribat aquest matí, que jo observo el Madrid. A Madrid ahir hi havia, i abans d'ahir hi havia eufòria. Hi havia eufòria. Després del dictamen del fiscal, hi havia eufòria. Al final ja els tenim, al final los tenemos, ara ja estan descabezados. Jo vaig callar. Com va dir una persona bastant experta en política, jo vaig callar, vaig dir, tu veuràs, jo no ho veig encara clar. Jo vaig dir, simplement, jo no ho veig encara clar. Evidentment, tot això és una bufetada tremenda per l'estat espanyol.
Per l'estat.
Cuidao, no pel govern.
No, per l'estat.
Per l'estat espanyol. És dir, aquí s'està posant en crisi l'estat espanyol. Perquè, evidentment, l'Estat s'ha implicat en una política determinada i institucions de l'Estat estan portant a terme l'acció judicial, que no són del govern, i aquí ho diuen clarament, no són del govern, és institució de l'Estat.
La judicial i el que, ara estàvem comentant en plan hola, i la monarquia, que ahir te va rebre una bufetada d'un altre estil. Han utilitzat la monarquia, desneutralitzant-la, i la justícia, o sigui, estan efectivament posant en crisis els fonaments de l'Estat.
L'Estat espanyol, i això per mi és d'extrema gravetat, i això es ve a vindre perquè hi ha un senyor que és immensament covard, ho he dit anys i anys, i ho he repetit, que es diu Mariano Rajoy. No poses collons damunt la taula, mai per res del món, i perdona'm l'expressió. És una persona que no té una valentia mínima per dir jo pienso esto y mando esto. No, delegue, i delegue a la senyora Sáenz de Santa Maria. Sempre delegues, i la senyora Porte, una pel·lícula catastròficament organitzada, perquè el que ha vingut a fer a Catalunya ha estat el ridícul, ja que dir-ho, ha vingut aquí i no se n'ha sortit, perquè anàvem molt desenfocada. Però és que jo tinc motius per dir que tenen almenys una dotzena d'informes que a mi em consten que han arribat dient altres coses i altres consells, i no han fet punyetero cas. Aquesta gent han portat a l'Estat espanyol al borde d'una crisi.
Al precipici.
Jo dic, al borde d'una crisi. I això sí que pot tenir conseqüències dramàtiques, perquè l'Estat és una cosa que ha de ser consistent. El govern pot canviar, podem fer dimitir a tots, però l'Estat no pot fer de mòbil. No pot passar avui per la dreta, per l'esquerra i anar ballant. Si això passa en l'Estat, és un desastre. I si poseu damunt la taula el tema de la ola, avui hi ha hagut xulits a Letícia.
Sabeu que sí, l'han xulat.
Insults de la gent, eh? Sí. Però l'estan dient, atenció, perquè el Mariano Rajoy, tan cínic i tan fugitiu de la responsabilitat de governació, perquè és un tema que algun dia s'hauria d'incloure en el Codi Penal, eh?
Sí, sí.
Eh? La no assumpció de les responsabilitats del càrrec que tens, eh? Pecado de omissió, que se considera en molts casos. Jo recordo el debat famós contra Alfonso Guerra, quan el seu germà, mi hermano, estava al Congrés, me recordo, Álvarez Cascos, el tremendo argument de usted ha pecado por omisión. Claro, per un delicte d'omisión, perquè si tu saps que el teu germà ocupa el teu despatx i té un profit del teu despatx, òbviament tu no has complert en talles peus al teu germà, ergo, pecado de omisión.